Marxen els tertulians ocasionals, aquests tan especials que ens acompanyen els dies de Nadal, i arriba també el dia de Nadal Juan Sánchez Enciso. Juan, molt bon dia,
bon dia.
Nadal, com estàs?
Igualment, molt bé.
No sé si és un d'aquells dies importants per tu, si intentes transitar pel Nadal intentant distanciar-te una mica d'aquest esperit nadalenc, si t'agrada viure les festes, si ho vius amb intensitat... Per tu el Nadal?
El Nadal? Doncs el Nadal són festes, en general totes les festes, estranyes, no? Estranyes perquè les veig cada vegada més imposades, la qual cosa no vol dir que no trobi els meus petits racons entranyables, no? I en aquest sentit està bé.
Moltes vegades, alguns deia aquests dies, no? És una mica una mirada al passat, no? Intentar retrobar-nos amb aquell nen que vam ser i que vivia aquestes festes, eh?
Sí.
Amb aquella santa innocència que diuen. Juan, avui un conte a Nadal a l'espai del Somriure de Plató, aquest espai que, com ja sabeu, cada setmana ens parla de l'art d'educar en temps d'adolescència, aquest temps complex, difícil, però apassionant,
sí.
Si es treballa a foc lent.
I tant, i tant, i tant.
Un conte de Nadal.
És un conte de Nadal, el conte és un gènere d'escriptura, no? El conte de Nadal. I, bueno, he fet un conte de Nadal que en el to podria ser els de sempre, però hi ha una miqueta de metralla per dintre. No?
Doncs vinga, dispara.
Vinga. Es pot dir que en Jonàs vivia en una família feliç amb els seus pares. Ell, l'únic fill, encara que la seva mare era jove i encara podria arribar a la germaneta. El pare mecànic, en un taller d'una gran marca d'automòbils, la mare, telefonista en un despatx d'advocats. Una família, doncs, de l'extensa classe mitjana del país en els inicis del segle XXI. Un bon dia va arribar això que s'anomena crisi. Quan en Jonàs va sentir la paraula per primera vegada, li va sonar com a erupció volcànica, terratrèmol o maremot, és a dir, un sotrac de la natura. El seu pare de Sant Andreu va dir a la taula: "No m'agrada, no m'agrada, gens això." I la seva mare, també de Sant Andreu, però nascuda a Priego de Córdoba, va moure el cap a dreta i esquerra i va contestar: "Ja te digo." Però durant molts mesos no va passar gaire. I Jonàs, que llavors tenia 10 anys, va pensar que la crisi tenia poc a veure amb la seva família i el seu barri, que era una notícia més, com aquestes que surten a la tele, que passen molt lluny i que semblen pel·lícules, com quan hi ha una guerra i veus esclats de llum i com un espurneig de focs artificials que costa de creure que són bombes. És per això que no entenia per què el seu pare es discutia tant amb el seu avi. Un dia li va dir: "Pare, no siguis tan catastrofista." I un altre, quan l'avi deia Franco i les lluites de la SEAT, el seu pare va posar a la cara un somriure de menyspreu i va contestar: "No, ja n'hi ha prou de batalletes de l'avi." Més o menys ja sabia de què parlaven, perquè el seu avi li havia explicat coses d'aquella època, perquè a l'escola i després a l'institut no passaven dels castells medievals. El pare i l'avi es discutien molt, no veien les coses de la mateixa manera. Per exemple, el seu pare sempre parlava de les notes i que havia de treure també excel·lent en l'única matèria que no passava del notable. El seu avi, en canvi, li preguntava si aprenia, perquè si no aprenia, les bones notes no servien per res. Així que mentre passava el temps, el Jonàs va anar notant que les coses deixaven de ser com sempre. El seu pare i la seva mare discutien més sovint. A en Toni, el seu gran amic del barri, el castigaven més i per primera vegada es van sentir crits que venien del pis de dalt on vivia aquell matrimoni gran que sempre anava del bracet i es feien petons a les galtes. Un dia que anava corrents perquè li feia molta il·lusió que els seus pares veiessin les notes que havia tret en els parcials, va xocar contra el senyor Àngel, que sempre li donava aquells carmells tous de fruita tan bons. El senyor Àngel el va escridassar i li va dir cretino, com si no el conegués de res. Però la paraula crisi es va il·luminar per dintre quan tornava de casa d'un amic que vivia a tocar del centre i en tombar una cantonada. Va veure el seu propi pare repartint una propaganda molt semblant a la de les pizzeries, amb paper lluent i molta coloraina. Semblava tan capficat que va caminar cap enrere i se'n va anar. Només tenia 12 anys, però encara que s'hi va resistir, va arribar a la conclusió que el seu pare li havien fet fora del taller. Ho va relacionar amb els plors de la seva mare a la cuina el dia anterior i la seva explicació tan poc convincent quan ell li va preguntar què li passava. "És que me acordava de mis abuelos i del Tito Francisco." La resposta era estranya, perquè ella sempre parlava dels morts amb alegria per haver-los estimat quan encara eren vius. Avui som 25 de desembre de 2011. S'espera els avis paterns i l'àvia materna. La taula l'ha parada la mare com sempre, amb la planta de fulles vermelles i les boletes daurades. Quan arriben els avis, els regals són més petits, però fan la mateixa il·lusió. El pare i l'avi s'abracen durant molta estona i quan se separen tenen els ulls humits. La mare porta el primer plat i diu en català: sopa rústica de Can Pagès, i tots riuen. Està guapíssima la mare, tan prima, amb el vestit negre i el penjoll que li va regalar el pare fa anys. Recorda quan va veure fa uns mesos el seu pare repartint propaganda al carrer i entén que tots el parlin amb molt d'afecte i comentin totes les coses bones que té. El pare somriu i els ulls se li tornen a humitejar. Veu que la seva mare està bevent vi del got al pare mentre que el mira i mou el cap amb picardia, però amb fermesa. De gran, vol que la seva dona sigui com la seva mare. L'avi no parla avui de la Seat i les dues àvies es miren i riuen molt. Tenen un punt de vi i bastant apujat, per cert. L'avi retira el primer plat i la mare torna de la cuina amb el segon. Un salmó d'aquell filletejat i sense espina que venen a la sirena. «Salmó a la crisi!», diu ara el seu pare, i tots tornen a riure. El Jonàs també. L'avi li pregunta si està content i ell fa que sí amb la cara i diu: «Aquest és el millor Nadal de tots. Estic molt content». Llavors la mare diu: «Para Jonàs, que complirà 14 en el 2012». I tots brinden i ell nota la barreja de pena i alegria dels grans. En el Telenotícies de la nit parlaran de la festivitat del Nadal i després de les dades de l'atur i de la necessitat de continuar amb les retallades. També de les persones que no ho eren i ara són pobres o molt pobres. A diferència de quan descarrila un tren o cau un avió, la crisi no té responsables humans, igual que les erupcions volcàniques o els terratrèmols. De vegades, Jonàs voldria no créixer mai o fer-ho d'un cop.
Quan m'has deixat sense paraules, fill?
Bueno, com aquest, calculo que aquest Nadal hi haurà més d'un cas.
El valor de la família, pensava.
El valor de la família.
De la unitat, no? De les petites coses.
De la unitat, de les petites coses, i ell a resistir els mals temps, no amb ceguesa, però sí amb alegria, amb la poca alegria que algunes persones puguin tenir, però aprofitar-la, rentabilitzar-la.
Aquestes espurnes d'atenció social, no?, que moltes vegades passen desapercebudes, però que són reals.
No estan en els números que ens diuen a la tele. Quan parlen de tants parats, no estan el Jonàs, el seu pare, la seva mare, que és la realitat de la vida.
Encara colpejat per la conversa d'ahir amb en Josep Fontana, que ens va descriure un moment molt dur, molt difícil, jo apel·lava a l'esperança de creure i tenir aquests instants d'esperança per pensar que ens en podem sortir si sumem, si treballem, si posem entusiasme i tot el saber que aquesta societat té. És un retrat molt dur, molt colpidor, el que avui ens has portat, Juan, però jo vull pensar en esperança, també.
Jo diria que al mateix temps és esperançador. O com a mínim volia fer les dues coses. La realitat és la que és, no la podem ignorar, però hi ha grans persones i col·lectius humans que valen molt la pena, que estan resistint i que s'aniran afegint a les persones que volem un altre tipus de món.
Juan, només puc dir-te que passis un bon dia a Nadal i que ens tornem a escoltar la setmana vinent.
Igualment, Jordi.
Gràcies.